iubirea.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 2 de març de 2026. Hem deixat enrere el mes de febrer, aquest mes curtet, de 28 dies, i estrenem el mes de març amb ganes de primavera, tot i que a final de setmana tornen les pluges. I pluges a banda, que ja hi estem força acostumats, el termòmetre ha baixat des d'aquest cap de setmana. Hem notat un petit canvi. Com dèiem, estrenem mes de març, comencem aquest dilluns i setmana al Penedès en xarxa, acompanyant-vos des d'ara i fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alpenedesenca, una salutació. Us acompanyem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Començarem aquestes 3 hores de ràdio explicant com es desenvoluparà aquesta primera setmana de març, què passarà en clau econòmica, política, cultural i esportiva als nostres municipis. És la roda d'actualitat que acabarà 9:15, quan tenim el primer flaix informatiu d'aquest matí. Tot seguit els esports, dilluns és un dia de resultats, de marcadors i d'anàlisi d'aquestes derrotes, d'aquestes victòries. Començarem amb hoquei patins i seguirem amb el Degà Penedesenc, amb el Futbol Club Vilafranca. Aquesta és la setmana del 8M, del Dia Internacional de les Dones, i al Penedès en xarxa comencem avui escalfant motors amb l'entrevista que podreu escoltar a les 10:06. Parlarem amb tota una llegenda del periodisme, amb la Rosa Maria Calaf, perquè aquest dimecres participa en la presentació del projecte El Bosc de la Vida, que commemorarà a Olèrdola aquest 8M. Escoltarem atentament Rosa Maria Calaf i a 11:15 en punt tenim de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flaix informatiu d'aquest matí. Us agrada l'espígol, la seva aroma, la planta? Segur que sí. Qui més qui menys tenim espígol a casa. Doncs avui a 11:15, a l'espai de jardineria amb Tom Vilarrúbies, ens parla de l'espígol, des de la seva història i origen fins al seu cultiu, poda, riscos i tractaments. Els dilluns quinzenalment destinem un espai a partir de les 11:01 a l'anàlisi, a la reflexió, a les preguntes, a fer treballar la neurona. És el Feinejant en Filosofia, que ens porta el professor Pere Martí. Estarem parlant amb ell fins 11:45, quan arriba l'última cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, que ens explicaran com acaba aquest dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem el divan de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro amb el seu Com sé tu, avui abordant les relacions de parella, parlant de culpabilitats i judicis. Música. A la roda d'actualitat us expliquem com anirà la setmana, a priori, com es presenta. Comencem amb el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que l'Institut Intermunicipal del Penedès i l'Institut de Gelida sumen a les protestes del sector de l'educació i suspenen les seves portes obertes als equips directius i claustres dels dos centres. L'Intermunicipal de Sant Sadurní i l'Institut de Gelida del propi municipi de Gelida s'uneixen als instituts públics de Vilafranca i Santa Margarida i els monjos acordant no celebrar aquesta jornada de portes obertes prevista per aquest curs. La decisió s'ha pres després d'un procés de reflexió intern i com a mostra de malestar per la situació actual del sistema educatiu públic català. Malgrat la suspensió de la jornada, els centres asseguren, això sí, que facilitaran tota la informació sobre el projecte educatiu i l'oferta formativa a través dels seus canals habituals, com les pàgines web i les xarxes socials. Pel que fa a l'agenda de la setmana, explicar-vos que avui, en matèria d'educació, té lloc la xerrada i després de l'ESO què a l'Índex. L'acte té l'objectiu de facilitar informació sobre els itineraris formatius i sortides acadèmiques i professionals actuals, així com recursos propers i oferta de la comarca després de l'educació secundària obligatòria. Anem ara cap a divendres, perquè a les 7 de la tarda, al celler de la Fassina de Can Guineu, aterra la Combo Gira. Novament, les escoles de música dels hostalets de Pierola, Piera, Sant Esteve, Ses Rovires i Sant Sadurní segueixen unides per continuar el projecte iniciat en cursos anteriors, en què s'organitzen per crear un petit circuit de concerts on els combos de les diferents escoles poden tocar en directe i en espais diversos. L'acte és totalment gratuït. Dissabte, l'Associació de Jubilats de Sant Sadurní celebrarà el seu 25è aniversari amb un dinar de germà a l'hotel Font de la Canya, a Avinyonet, a partir de 2:15 del migdia. El preu del dinar és de 25 euros i diumenge la Taula per la Igualtat organitza una jornada reivindicativa amb motiu del Dia de la Dona, el 8M, sota el lema Actitud Feminista. La concentració tindrà lloc a les 10 del matí a l'Escola La Pau, punt d'inici d'una matinal que s'allargarà durant 3 hores. Pel que fa a Gelida, el municipi també es suma aquest mes a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb un programa d'activitats obert a tota la ciutat. Els actes començaran aquest dissabte amb un sopar de dones del Saló d'Espectacles Unió Casal Gelidenc i l'endemà diumenge el Centre Cultural acollirà la lectura d'un manifest i la presentació d'una obra teatral sota el nom Dones Valentes a càrrec de Sense Drama Teatre. El programa continuarà dimarts 10 de març i culminarà el dissabte dia 14 de març. Subirats, per la seva banda, celebrarà aquest diumenge la 7a cursa de la dona amb sortida i arribada a la plaça Gran de la urbanització a la Muntanya Rodona, en el marc del 8M. La prova es podrà fer caminant, corrent o com a voluntària i ofereix dos recorreguts per camins de l'entorn, un de 6 quilòmetres i un de 9 quilòmetres. La inscripció inclou una samarreta i avituallament amb aigua i fruita a l'arribada i el preu comporta un donatiu solidari de 3 euros destinat a l'associació Ginesta Grup de Suport per Dones amb Càncer de Mama. Les inscripcions es tancaran aquest dijous o en arribar als 300 participants. A Sant Llorenç d'Hortons, l'Escola Pau Casals celebrarà jornades de portes obertes els dies 2, 3 i 4 de març, o sigui, avui, demà dimarts i dimecres, per donar a conèixer el seu projecte educatiu per infants de 3 a 12 anys. Anem ara cap a Avinyonet del Penedès, perquè avui estarà oberta de 4 de la tarda a 8 del vespre a l'Oficina de Sensibilització Ambiental, al local social d'Avinyonou, per solucionar tots els dubtes en relació al nou sistema de contenidors intel·ligents del municipi, i dimecres de 2:15 del matí a 1 del migdia dia estarà disponible el bibliobús davant l'escola municipal. Aquest cap de setmana, Sant Pere de Riu de Bitges ofereix diverses activitats per commemorar el Dia de la Dona. Divendres hi haurà el sopar del Dia de la Dona al Centre Cultural i Recreatiu. Dissabte, lectures i música en femení a les escoles velles amb la participació de l'EMAP i lectores voluntàries. I diumenge, masterclass de zumba al Centre Cultural i Recreatiu. Les inscripcions estaran disponibles fins al dijous amb preu de 12 euros per adults i menors de 12 anys per 7 euros.
Amb Miquel Rivera, des de Canal 20, expliquem aquesta setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns, a l'escola Rosent Montaner de Sant Pere Moranta, s'ha organitzat una jornada de donació de sang de 3 a 7. Tots els donants rebran un clauer fet pels alumnes de 5è amb una impressora 3D. Dimecres, al local Roser Montaner de Sant Pere Molanta obrirà les seves portes a 2:15 per descobrir el bosc de la vida. un espai multisensorial per descobrir les dones referents de 20 veïnes d'Olèrdola. A més, a les 7, la reconeguda periodista Rosa Maria Calaf donarà una xerrada als assistents. Seguint amb els actes del Dia Internacional de la Dona, durant tota la setmana els espais joves d'Olèrdola s'organitzen tallers de totebacs amb lemes feministes i d'igualtat. Dijous, comencem els actes de commemoració del 8M a Santa Margarida i els Monjos. A 4:45, al Tangram, s'organitza un taller de pancartes del 8M. Cal inscripció prèvia al WhatsApp al 629-1740-07 o de manera presencial. A 7:00, a la Casa Cultura Mascaterró, es presenta el llibre Fils de Vida, la memòria de totes. Acte seguit, inauguració de l'exposició Fils de Vida. Divendres a 12:00, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olèrdola, les regidores llegiran el manifest institucional del Dia Internacional de la Dona. I segueixen els actes de commemoració del 8M a Santa Margarida i els Monjos. A 9:00, a la Societat Coral de Margalidoia dels Monjos i al CCR de la Ràpita, sopar de dones, organitzat pel Ball de Diables dels Monjos, Espanto i Diables de la Ràpita. Imprescindible inscripció prèvia. A 12:45, a la pista alcalde Josep Soler de Pacs del Penedès, arriben els contes desexplicats amb la rateta que llegia a l'escaleta, una proposta educativa que revisa els relats tradicionals des d'una perspectiva actual. Fins al Dia de la Dona, a 6:15, l'Espai Jove de Sant Martí Sarroca acollirà el monòleg Pressió Estètica i TCA. A 6:00, l'Ajuntament de Pontons ha organitzat un taller participatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones per potenciar la presa de decisions i el lideratge personal. Aquesta activitat està adreçada a les dones del municipi amb l'objectiu de fomentar l'autonomia personal i el lideratge conscient. El taller tindrà lloc al Centre Social de Pontons. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia a l'Ajuntament. Dissabte, de 12:45 a 13:45, el grup de dones de Castellví de la Marca organitza amb motiu del 8M diversos tallers creatius a Mancant, al costat de l'escola. A 11:00 comença la visita guiada al Castell de Mulls de Dona, on l'historiador Marc Jovany farà un recorregut per l'història de les dones al Castell Sant Martí Sarroca. Aquesta visita comptarà amb un intèrpret en llengua dels signes. De 12:00 a 5:00, la Societat Cultural La Monienca acollirà un dinar pel 8M, amb paella, música i sorpreses. Es podrà escollir entre paella mixta o de verdures, amanida, pa, beguda, cafè i postres. Avui és l'últim dia de la venda d'etiquets. Serà de 7 a 8:45 de la nit a la Societat de la Múnia. A 14:00, al Casal Torrellenc de Torrelles de Foix, se celebrarà el 32è dinar de la dona. Acte seguit, el DJ David Godina punxarà música per ballar a la sobretaula. Seguint amb els actes del Dia Internacional de la Dona a Olèrdola. A 8:15, al local 9 de Moja, Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu Arqueològic de Catalunya, donarà la xerrada a col·loqui Passió pel nostre patrimoni, de la recerca a la divulgació. Acte seguit, sopar de la dona. Avui és l'últim dia per comprar els tiquets pel sopar a l'Ajuntament i a diversos negocis del municipi. A Sant Cugat de Sesgarrigues també celebren el Dia de les Dones amb les següents activitats. A 4:00, taller de murals i bancartes, Dones amb Història, a l'Espai Jove. A 6:00, taller de ceràmica a la Sala del Cafè. A 9:00, sopar de les dones de Sant Cugat a la Sala del Cafè. I tot seguit, música per ballar amb Leila Covers. A 8:00, al Centre Cívic de Pacs, comencen els actes centrals del Dia Internacional de les Dones amb la lectura del manifest. I a 9:00 se celebrarà el sopar de la dona i la igualtat a la pista d'alcalde Josep Soler, un espai de trobada i germanor per a totes les veïnes. A la Granada, l'Associació de Dones de la Granada organitza la 4ª edició del sopar de dones al Centre Cívic, una nit pensada per compartir, riure i gaudir plegades. La nit comença a 9:15 amb el show Cabaret Pagès, a càrrec d'Esperanceta. A 10:15 comença el sopar. A 11:15, bingo amb premis i tot seguit, festa amb la millor música a càrrec de DJ Rosario. A Sant Martí Sarroca se celebrarà el tradicional sopar del Dia de la Dona. Serà a 9:00 del vespre, al local del Centre de Sant Martí. L'acte començarà amb la lectura del manifest. Després del sopar, hi haurà bingo i ball amb DJ Doctor X. Diumenge, a 11:00, visita guiada Les Dones i l'Educació, de la Segona República a la Guerra Civil. Sortida de l'itinerari des de les Escoles Velles de la Ràpita. La rutina finalitzarà al Siarga. Aquesta activitat és gratuïta amb inscripció prèvia al 669-28-7539. A 12:00, als canals de comunicació de l'Ajuntament de les Cabanyes, s'emetrà un manifest visual del 8M, amb la participació dels joves del municipi. Acte seguit, el pàdel indoor, permut electrònic amb DJ Tatiana Cabezas, una proposta festiva i reivindicativa oberta a tothom. I a la mateixa hora, dins dels actes de commemoració del 8M, es llegirà el manifest de la Societat Cultural La Monienca de Castellví de la Marca. Acte seguit, es representarà l'obra de teatre Totes podem ser Maria, a càrrec de l'Escola de Teatre Artèria.
Tot seguit, Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens explica la setmana als municipis del Baix Penedès.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com cada dilluns comencem la roda d'actualitat, però avui amb una menció, i és que durant tot el dia d'avui hi ha vaga i manifestacions d'autònoms. Passam a l'agenda més comarcal. A Sant Jaume dels Domenys, demà, a la Casa de Cultura, hi haurà assessoraments acadèmics. Pel que fa al dimecres, a les 5 de la tarda, hi haurà reunió jove, al carrer de la Germanor, número 2. Pel que fa divendres, sopar de la dona, a 8:45 de la nit, a la Fonda. Pel que fa a dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala de la Societat Cultural de Cornudella, hi haurà Ramalleres, Bruixes i Deesses, una història de dones, natura i comunitat. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest diumenge hi haurà el Centre Cinema amb Caliu, amb la pel·lícula Diamanti. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès. Dissabte hi haurà Cargolada a la Societat Nova. I el diumenge a les 6 de la tarda també a la Societat Nova hi haurà Carnaval Infantil amb Gil Ratataplam. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que diumenge tindrà lloc la trail de l'Arbós que us vam explicar als esports de divendres. Marxem ara cap a Santa Oliva. Dissabte hi haurà trobada de gegantes a càrrec de la colla gegantera de Santa Oliva, correfoc a càrrec de Diables i Espurnes de Santa Oliva, gala de la dona i sopar a càrrec de veus de dones. També aquesta setmana comencen els tallers per a la gent gran en farmaciola natural i concretament aquest dimecres en faran el de sabó facial. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dijous hi haurà assessoraments acadèmics a la Cova Jove de la Bisbal. Pel que fa dissabte, a 8:15 de la tarda, a la Bisbal, al Centre Municipal de Cultura, hi haurà la producció de la nit del 4 al 5, de Rachel Graton. I el diumenge faran la primera xatonada popular a la Bisbal del Penedès, però que us ho explicarem més abastament el dimecres a l'agenda al detall. Marxem ara cap a Bonastre, ja que aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la sala Arnau Estella hi haurà el taller de Dia de la Dona. A 9:45 de la nit a la llar social, sopar del Dia de la Dona. I el diumenge a 12:00 a la plaça Major, lectura del manifest, inauguració de l'exposició de Ganxet Urbà. Marxem ara cap al Montmell, ja que el divendres faran el Dia de la Dona amb un sopar al centre cívic La Juncosa. I a 10:00 de la nit hi haurà joc de ruleta de la fortuna i disco mòbil. Marxem ara cap al Vendrell, ja que aquest dijous a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa hi haurà el recital Les dones no saben escriure, a càrrec de la Mònica Ferrer i la Laia Batlle. Pel que fa a divendres, mercat setmanal del Vendrell. Divendres també a 8:00 al Teatre Àngel Guimarà, l'obra de teatre Ai, la misèria ens fa feliços. El dissabte, mercat setmanal de Comarruga. I també dissabte hi haurà la rematada final del mercat Forestox. Continuem, ja que el diumenge hi haurà caminada popular a càrrec de dones fortes. Tot seguit en finalitzar la caminada, lectura del manifest institucional. I el diumenge, també a 6:00 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà es farà el 14è Premi Teresina Martorell. Marxem ara cap a Calafell, ja que el divendres a 6:00 al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà la presentació del llibre Los Augurios d'Irene Otero. I el diumenge, a 10:45, marxa Violeta conjunta entre Cunit i Calafell. La sortida de Calafell serà a la plaça Països Catalans i la sortida de Cunit a l'Avinguda La Font en passeig marítim. A 11:45, classe de Zumba i lectura del manifest. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que divendres a 7:00 a la Biblioteca Municipal Mar de Mata hi haurà l'espectacle narratiu Tot un plaer, a càrrec de la narradora i actriu Jordina Biosca. També hi haurà el divendres a 8:00 de la tarda al restaurant Travesas Casa Carminya el sopar de les dones amb tardeu amb aperitiu. Hi haurà també música en viu. Pel que fa al dissabte, a 12:00 del matí a l'Ajuntament hi haurà el 8è xerrada Dones Cunitenques Destacades.
I acabem aquesta roda, Ràdio Vilafranca, amb el Josep Maria Soler, que ens presenta la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. I des del punt de vista de vilafranquí, podríem dir que comença forta la setmana, perquè hi haurà avui ens presentaran o ens explicaran dues informacions que són d'aquelles que interessen a la gent de la ciutat. Una d'elles és la nova biblioteca, que ja fa temps que estem esperant. Sabem que aquest any és l'any de l'obertura de la nova biblioteca de Vilafranca i avui ens han citat els mitjans de comunicació justament a conèixer com està estan les obres. Sembla que estan ja bastant finalitzades en quant a l'estructura i cal, doncs, dotar-les de l'equipament necessari. Per tant, avui, aquesta tarda, coneixerem detalls de l'evolució d'aquesta obra important, com dèiem, per la ciutat, de la nova biblioteca de Vilafranca del Penedès, que, per cert, ja es va triar el seu nom. En concret, es diu Biblioteca Joana Raspall. Això serà avui a primera hora de la tarda i també a les 7 d'aquesta tarda, en aquest cas, amb un acte obert a la ciutadania, es fa la presentació de la persona encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Vilafranca d'aquest any, el pregoner o la pregonera. Encara no sabem si és home o és dona. Ens ho explicaran, ens la presentaran o ens el presentaran avui els administradors de la Festa Major en aquest acte, com dèiem, a les 7 de la tarda, que té lloc a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca. Això pel que fa a aquest dilluns. Hem de recordar també que ens trobem, com deies fa una estona, Sílvia, en la setmana del 8 de març, i per tant hi ha també diferents actes a l'entorn d'aquesta data que ja comencen aquesta mateixa setmana aquí a Vilafranca. Per exemple, val a dir que dimecres, aquest dimecres a les 7 de la tarda, hi haurà un homenatge a Coloma Seró. Serà concretament aquest acte d'homenatge a Coloma Seró i Costa, que va ser regidora, mestra i resistent. La primera dona en entrar com a regidora a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i avui se li farà, perdoneu, aquesta setmana se li farà aquest homenatge. L'acte tindrà lloc al Saló de Plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès a les 7 de la tarda d'aquest dimecres. I els actes també a l'entorn del 8 de març continuen amb diferents activitats a Vilafranca. Per exemple, dir-vos que el divendres a les 12 del migdia hi haurà a la plaça de la Vila la lectura oficial del manifest del 8 de març d'aquest Dia Internacional de les Dones. Això serà el divendres dia 6 de març a les 12 del migdia, i el mateix divendres s'inaugura una exposició a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc, l'Odissea de les Penèlopes, que comptarà, doncs, amb participació també de la responsable d'aquesta activitat cultural. També divendres a 3:15 del vespre, en el marc d'aquests actes del 8 de març, hi ha l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca amb la representació de l'obra teatral En Lila, de la companyia La Bona Confitura, resident del Rebost Espai Artístic. L'acte tindrà lloc al Teatre Cal Bolet de Vilafranca divendres a 3:15 del vespre. I continuant encara amb aquests actes vinculats al 8 de març, entre d'altres, dir-vos que també hi haurà el diumenge el tradicional homenatge a Heroïnes Anònimes, en aquest cas que organitzen els Xicots de Vilafranca, com dèiem, en el marc del 8 de març. Serà la desena edició d'aquest homenatge a Heroïnes Anònimes, Carme Lomà 2026, que organitzen els Xicots, en què s'homenatjarà Irene Alemany i Fernández, impulsora i revolucionària en l'àmbit vitivinícola i referent en investigació i en suport en contra del càncer de mama. I després, a continuació, tindrà lloc la Diada Castellera de Dones amb les Xicotes de Vilafranca, la Colla Jove dels Castells de Sitges i els Castellers de Barcelona, que amb composició femenina actuaran a la plaça Manuel Milà i Fontanals, que és davant del local dels Xicots de Vilafranca. I a banda d'aquesta qüestió, doncs també hem d'apuntar-vos o recordar-vos que el cap de setmana hi haurà activitat de promoció econòmica a Vilafranca del Penedès, perquè se celebra una nova edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió. Serà la 35a Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilafranca del Penedès, que té lloc el dissabte i el diumenge vinents, 7 i 8 de març, i en aquest cas l'Associació de Concessionaris d'Automoció de Vilafranca, en col·laboració amb l'Ajuntament, exposarà més de 600 vehicles totalment revisats i garantits amb 8.000 metres quadrats. En aquesta edició participen 7 concessionaris en turismes, furgonetes, vehicles elèctrics, híbrids, novetats quilòmetre zero o outlet demos. La fira té accés i pàrquing gratuït i el seu horari és dissabte i diumenge de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 8 del vespre.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Comencem el flash informatiu explicant-vos que una jornada sobre l'aigua afronta reptes que planteja el clima extrem a través de projectes innovadors. Vilafranca, i concretament Vinseum, ha estat escenari fa uns dies d'una jornada sobre l'aigua organitzada per Catalan Water Partnership, en la que s'ha parlat d'aigua, d'innovació i casos d'èxit en petits i mitjans municipis. La jornada és un dels esdeveniments que organitza habitualment Catalan Water Partnership per transferir coneixements sobre bones pràctiques, casos d'èxit o projectes d'innovació al voltant de la gestió de l'aigua. Durant la matinal es van presentar diversos projectes, molts d'ells han sorgit arrel dels anys d'extrema sequera. Altres reptes en els temps que corren de climes extrems són els relacionats amb l'accés d'aigua i les inundacions. Durant la jornada es van presentar projectes sobre una gestió eficient d'infraestructures a petita escala a través de la innovació i també es va parlar dels reptes emergents a nivell municipal. En l'acte van participar petits i mitjans municipis com Vacarisses, Banyeres del Penedès, Calella o Abrera, entre altres. Detenen un home a Calafell per 4 furts i 2 estafes. L'home va saquejar 2 vehicles i va fer ús en 2 ocasions d'una targeta de crèdit sostreta. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van detenir dijous passat un home de 37 anys com a presumpte autor de 4 delictes de furt i 2 d'estafa. La detenció es va produir pels vols de la 1:45 al carrer Minyó de Calafell, després de concloure una investigació oberta a finals del mes d'octubre de l'any passat. De la investigació es desprèn que el detingut va cometre un total de 4 furts fins al passat 8 de febrer. El primer fet, del 21 d'octubre de l'any passat, va tenir lloc en un vehicle estacionat al carrer Prat de la Riba de Segur de Calafell. El segon furt es va produir el 6 de febrer a un altre vehicle estacionat al carrer Prat de la Riba de la mateixa població. Per tot plegat, els investigadors el van acabar detenint dijous passat. El detingut, al qual acumula més d'una vintena d'antecedents policials, va passar divendres passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. Sant Sadurní programa una vintena d'actes per la Setmana de la Dona 2026 amb un ampli programa d'activitats del 5 al 21 de març, organitzat per diverses entitats i serveis municipals. El tret de sortida serà aquest dijous amb l'hora del conte contes posats de cap per avall a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, a càrrec de Clara Gavaldà. L'activitat adreçada a públic familiar amb infants a partir de 4 anys vol treballar la igualtat de gènere i trencar estereotips. El dissabte 7 de març hi haurà el taller Pinta la teva samarreta reivindicativa a la carpa del Punt Lila del Mercat, organitzat per Brot Jove, i a la tarda al celler de la Fascina, l'acte del projecte 365 dones l'any, dedicat a Anna Rugalla, amb la proposta Un ram de margarides de Caral Riera, organitzat per Òmnium Cultural al Penedès. El diumenge 8 de març, Dia de la Dona, la Taula per la Igualtat convoca una concentració a l'Escola La Pau, amb creació de pancartes, marxa i lectura teatralitzada del manifest a la plaça de l'Ajuntament. I acabarem explicant-vos que comença Sant Martí Sarroca la campanya de trampeig de la vespa velutina. Amb la recollida del material a l'Ajuntament, aquest dilluns 2 de març s'inicia a Sant Martí la campanya de trampeig de la vespa velutina. L'Ajuntament recorda que es poden reutilitzar les trampes de l'any passat i, qui li calgui, se li lliuraran noves trampes. Com cada any, des de l'Ajuntament se subministrarà el líquid atraient. Des de l'Ajuntament s'ha indicat que és important col·locar les trampes prop d'arbres florits. En aquests primers dies, totes les vespes que es capturen són reines i capturar una reina equival a eliminar una colònia que pot arribar a l'estiu a superar les 2.000 vespes.
Penedès en xarxa. Els esports.
Comencem els esports d'aquest dilluns tot parlant d'hoquei patins, especialment de la victòria del Calafell per 4-3 davant el Noia en el derbi penedesenc de l'Hockey Lliga. I ho farem de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet va veure trencada ahir diumenge la seva ratxa de 5 victòries consecutives després de caure per 4-3 a la pista del Calafell, un derbi intens disputat al Joan Ortoll i marcat sobretot per les targetes i les decisions arbitrals. Ho veurem també en les declaracions posteriors als entrenadors que podrem escoltar. Els locals del Calafell van sortir més endollats i es van avançar als 16 segons amb un gol de Sergi Folguera. El conjunt saturninenc, però, va reaccionar aprofitant una superioritat per establir l'1-1 mitjançant Pablo Nájera, però el Calafell va tornar a colpejar abans del descans amb dues dianes consecutives de l'Eix Marimon i del mateix Folguera amb el 3-1. Abans del descans, el Noia va haver de resistir, això sí, una inferioritat per targeta blava. A la represa, el duel va continuar condicionat per les expulsions. El Noia va defensar diverses inferioritats, però al minut 38, Biel Pujades va ampliar l'avantatge local amb un power play molt protestat pels visitants, que va acabar amb el 4-1. Tot i el cop, els de l'Alt Penedès no van abaixar els braços. Nájera va retallar distàncies al minut 44 i poc després un llançament de Jan Cortielles va situar el 4-3 en els últims minuts. El Noia va buscar l'empat amb el porter jugador, però el Calafell va resistir i va assegurar la victòria. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
Han pasado muchas cosas, muchas tarjetas, muchas emociones y bueno, y sobre todo la primera parte no lo hemos sabido controlar. Ellos han empezado muy enchufados en el partido. Nosotros sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, pero haciendo autocrítica no hemos hecho la primera parte que nosotros queríamos. Hemos potenciado mucho su arma más importante, que es la contra, que lo hacen súper bien. Y bueno, hemos ido un poquito a remolque en el marcador. Por la segunda parte, sí es verdad que el equipo ha tirado de casta, ha tirado de orgullo. Hemos ajustado y los jugadores han hecho una gran segunda parte. Hemos tenido mucho oficio con 8 minutos de power en contra, que hemos podido salvarlo, no del todo, porque al final nos han marcado uno en una pequeña contra con el power. Y bueno, y luego al final hemos tenido opciones de empatar el partido. Por lo tanto, pues bueno, autocrítica, pero sacamos la lectura positiva. Esta pista es muy complicada, hemos estado cerca de sacar algo importante y seguimos fuertes para lo que viene.
Amb aquest resultat, els saturninencs cauen fins a la 6a posició i posen fi a una ratxa, ho dèiem al principi, de 5 victòries consecutives. Tot i la derrota, el mateix Cortijo assegura que la dinàmica continua sent igual de positiva.
Estamos con confianza, con una buena dinámica, con jugadores muy enchufados y así se ha demostrado. Al final pues la bola no ha entrado de milagro, hemos tenido opciones hasta el final y yo estoy muy orgulloso. Siempre nos fijamos en el resultado y al final el esfuerzo que han hecho los jugadores sabiendo que la primera parte no ha sido la que tocaba, pues ha sido muy grande por parte de todos. Bueno, estamos formando un equipo muy chulo, un equipo muy comprometido. Y bueno, y dentro del proceso pues se gana y se pierde, como te comentaba la semana pasada.
El pròxim rival del Noia serà el Sant Just, en un partit que es disputarà a l'Ateneu el dissabte a 8:15. Pel que fa al Calafell, la victòria davant el Noia manté els del Baix Penedès en la quarta posició i amplia la distància amb els de Sant Sadurní a 5 punts, tot i que el Reus, que amb la seva victòria es col·loca 5è classificat, superant el Noia i a 2 punts del Calafell. Escoltem el seu entrenador, Guillem Cabestany.
Doncs bé, ens ha tocat patir molt. Avui hem passat moltes coses durant el partit. Hi ha hagut multitud de petits partits, és a dir, a base d'expulsions, de faltes, de protestes, d'un arbitratge que no diré que ens hagi ni afavorit ni perjudicat, però sí que ha sigut una mica totalment diferent dels últims, segurament, 10 arbitratges que hem tingut, on es permetia molt. I avui jo penso que ens han fet perdre una mica el nord amb un arbitratge diferent, amb coses que no acabàvem d'entendre i que calia mantenir la sang freda dins el partit. Llavors, tocava atacar una superioritat i s'ha d'estar amb el cap fred per atacar-la bé, per moments no, per moments sí. Amb el 4-1 penso que teníem el partit més o menys controlat, però cometíem errors que els anava donant alguna opció al Noia. S'han posat a un per mèrits propis d'ells també, és un equip que ho està fent molt bé i malgrat perdre de 3 no han baixat els braços, estan ara ja en un punt de forma molt bo que qualsevol equip per guanyar el Noia haurà de fer un molt bon partit. Nosaltres penso que hem recuperat bastant el to d'intensitat, de concentració, això ho hem recuperat i per moments hem fet molt bon hockey, per moments hem estat per sobre, però també hem de reconèixer que per moments el Noia ens ha superat en alguns minuts del partit i ens ha tocat patir molt. No m'ha agradat aquest final de partit, però al final ens dona 3 punts més, que eren importantíssims, evidentment, per la classificació i bla, bla, però per recuperar la línia de sumar que havíem perdut en els dos últims i que vulguis que no, et fan entrar una mica amb dubtes, amb una mica de ho estarem fent bé, o de dubtes de confiança, i penso que per molts moments s'ha tornat a veure un molt bon Calafell i això ens ha de donar la confiança per creure que guanyarem, perdrem, però cada partit el lluitarem d'aquesta manera i ens ho passarem bé fins a final de temporada amb més o menys victòries.
Escoltem ara a un dels golejadors del partit amb el seu doblet, en Sergi Folguera, del Calafell.
Bueno, al final treballem durant la setmana per tots aquests moments, per estar concentrats els 50 minuts, i es tracta d'això. Al final, un partit es tracta de minis partits a dins del mateix, i amb tant les superioritats, les inferioritats, avui no hem pogut materialitzar-les, i això fa que al final el Noia és un gran equip i estigui dins del partit, i amb els dos gols es fiquin a un gol i tot costa una mica més, no? Però bueno, al final intentar estar concentrats amb el que hem de fer, intentar no cometre errors, i també sempre un punt de sort que crec que al final el Martins ha tret 2 de molt bones i per això ens hem pogut emportar els 3 punts.
Aquest dissabte a les 8 del vespre, nou repte pel Calafell serà a la pista del Voltregà, 7è classificat. I anem ara cap a la segona divisió, més en concret al grup sud de l'Hockey Lliga Plata, per parlar de la gran victòria del Vendrell per 6-1 davant el Girona. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meroño. Bon dia.
Bon dia, doncs així és, golejada del Vendrell contra el Girona per 6-1. Aquest dissabte, al pavelló Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta van viure el partit més plàcid de la temporada a casa contra un Girona minvat per les baixes de Moi Aguirre a la pista i a la banqueta del sancionat Xevi García. D'aquesta manera, els roig i negres aprofitaven la derrota de l'Alcobendas per situar-se en 5è lloc i de retruc retallar la distància a 4 punts amb un Vilafranca que també ha perdut. Aldo Velasco i Magí Prats obrien el camí de la victòria amb 2 gols a la primera part, mentre que una diana de penal de Marc Palau i 3 més de Magí, John Borrego i Jordi Ferrer sentenciaven el partit amb Narcís Pijaume frustrant la porteria a 0 de Xavier Arcas a 14 segons pel final. Escoltem les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
Partit molt bo, molt solvent. El resultat és molt avoltat. Sí que és veritat que la primera part tampoc va ser un partit molt brillant, però vam ser efectius i vam marxar amb un 2-0, i això ens va donar tranquil·litat. I tot i que el Girona va tenir un penal per posar-se el partit, que no va aprofitar, vam poder arribar a la mitja part amb 2-0, la segona sí que només començar fem 2 gols més, i això ja sí que ens va donar tranquil·litat. I la segona vam estar molt, molt millor, vam tenir moltíssimes oportunitats, i bé, un bon partit. Una vegada no vam haver de patir el final i mira, també es feia falta un partit així. Seguim més o menys la bona línia i ara hi ha encara el partit del Olot, que si no tinc mal entès porten 6 victòries seguides i serà molt complicat. Però bé, content, molt content amb el partit d'ahir, amb l'actitud dels jugadors i a més amb l'eficàcia.
Ara la pròxima cita serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda a la pista del Bé Sensible Olot.
I tot seguit des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens explica la derrota del Patí Vilafranca. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, un cap de setmana nefast en l'àmbit de l'hoquei, després veurem com en el futbol també, però pels equips locals, tret del Vendrell, amb aquesta gran victòria, al Vilafranca doncs també hem d'explicar derrota. Aquest dissabte la poliesportiva davant de l'Olot, un partit en què els vilafranquins van començar avançant-se amb la diana de Roger Martí als 9 minuts, però ràpidament doncs arribava l'empat de Tomàs Mercè. I pràcticament aquesta va ser la dinàmica del partit, un duel marcat pel poc encert del Vilafranca de cara a la porteria rival. Va generar moltíssim l'equip de Sito Expósito, però no va poder transformar les seves ocasions i això va permetre a l'Olot posar-se dins del partit. 1-1 al descans i només començar el segon temps, Arnau Ribas, que tornava a posar per davant els vilafranquins al minut 4. però no trigava ni un minut, novament l'Olot, en tornar a fer l'empat, en aquesta ocasió al gol de David Carles. Un David Carles que tornaria a aparèixer a 8 minuts per la conclusió, transformant una directa, fent el 2-3, i ja amb aquest resultat en contra, el Vilafranca, bolcat de cara a la porteria rival, buscant com a mínim l'empat, va veure com els olotins aconseguien ampliar la renda fins al 2-5 definitiu, amb gols de Marc Prat i Aniol Mangas en l'últim minut i mig de partit. 2-5, una derrota més avoltada del que probablement mereixia el Vilafranca, però al cap i a la fi derrota de l'equip de Cito Expósito. Escoltem a l'entrenador.
Bé, doncs amb Cito Expósito, bé, dèiem, bé, és un partit, era important, tots són importants, evidentment, estan a la segona volta, no? Però era important perquè davant venia un equip amb molta, amb ratxa, 5 victòries consecutives, Cito, un partit, primera part intensa, molt intensa, amb anades i tornades, i al final, jo crec que al final, la segona part, se'ns han posat per davant i això potser ens ha generat una mica d'aquest neguit i d'arriscar, de buscar, no?, l'empat, i al final ells han aprofitat les contres.
Sí, bé, la diferència de gols és zero important, vull dir, nosaltres el que volíem era guanyar el partit, sabíem que ens trobíem un Olot molt fort, molt intens, perquè físicament realment són unes bèsties, i venien d'una dinàmica molt bona, ells. N'érem plenament conscients i sabien que seria un partit molt dur, tot i que avui encara venien amb una baixa més. Però bé, a vegades això ja saps com va. Quan hi ha una baixa més, els altres encara apreten, han tingut més minuts aquests armaris que porten, que ens les han fet passar molt putes, perdona la paraula. Però crec que el Vilafranca també ha fet el pic que havíem de fer, hem sortit amb ganes de guanyar el partit, també veníem d'una bona ratxa que volíem consolidar, la setmana d'entrenaments ha sigut molt bona, i que la setmana passada a Girona vam fer 6 postes, avui n'hem tornat a veure 5 o 6 més. La veritat és que no és una excusa, però la realitat és que la pilota ha tocat el poste en lloc d'anar dintre, i que ens hem vist molt penalitzats per les vegades que ells han arribat, que creiem que no han arribat tant com per marxar amb 5 gols. Però de totes formes la realitat és la que és, hem perdut un partit a casa que no volíem ni havíem d'haver perdut si volíem estar dalt de tot, però la Lliga sabem que és molt igualada, molt competida, i que ens tocarà aixecar-nos i continuar remant. La setmana que ve ens toca anar a Madrid amb un desplaçament complicadíssim i el que hem de fer és continuar treballant. Avui és que a nivell de recriminar coses als jugadors, si al final partit, quan falten 5 minuts i vas 3-2, els hi vols una mica més de calma, però sabem que això és una cosa molt difícil. L'equip ho ha intentat, desordenat, estic d'acord, però ha enviat pilotes a l'àrea, ha sigut perillós, però avui entre els postes i la defensa d'ells, que ha sigut realment molt dura, han parat més els defenses que els porters, doncs marxem amb el resultat de pèrdua.
Bé, Cito, dèiem, ara toca anar a Madrid aquesta setmana, a seguir lluitant, no?
Sí, ja sabem que això serà molt llarg, que la setmana passada tots els resultats ens van anar de cara dels altres rivals, això vol dir que no hi haurà un equip que guanyarà tot d'aquí fins al final, o creiem que no hi serà. Avui ens ha tocat perdre, hem de perdre, hem d'aprendre, sabíem que tenim un bon Olot, i jo continuo dient que el Vilafranca ha fet 6 postes i que qualsevol pilota d'aquestes que entri, tothom al pavelló ho hem vist, tota la grada cridava amb els ulls i els ois, però la pilota no entra, i si la pilota no entra ens toca patir.
Ànim!
Molt bé, moltes gràcies. Vinga.
Doncs derrota del Patí Vilafranca, que visita la pista del Covendes aquest dissabte a 6:15 de la tarda. 15a jornada de competició, nova oportunitat pel Patí de refer-se, oblidar aquesta derrota contra l'Olot i seguir en la lluita per les posicions capdavanteres. Ara mateix el Vilafranca tercer amb 26 punts, el Vendrell es troba cinquè amb 22, a 4 dels alpenadesencs, que tenen just per davant el Palafrugell amb 28 i en primera posició l'Igualada B amb 33.
El Vilafranca de futbol també perdia, ja ho avançaves, en aquest cas davant el Sant Mauro.
Doncs sí, derrota del Vilafranca, segona consecutiva, ni molt menys amb la imatge mostrada la setmana anterior al camp de la Pobla de Mafumet, un partit molt intens, molt competit, i en què el Vilafranca doncs va mostrar una gran tasca defensiva al llarg dels 90 minuts. De fet, el gol del Sant Mauro arribava al minut 89 amb un gol en pròpia dels alpenadesencs, que es quedaven amb un pam de nassos ja sense pràcticament temps de reacció. Un partit també marcat per l'expulsió del seu davanter, de Marc Barrantes, que havia d'abandonar el camp en l'última mitja hora, i que es perdrà el proper partit contra el Prat aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda. El Vilafranca ben plantat a darrere, però potser una mica mancat d'idees de cara a la porteria rival. Veurem si aquesta propera setmana pot canviar la pel·lícula. Anem a veure el que ens deia, anem a escoltar el que ens deia el tècnic Iván Moreno.
Iván Moreno, bona tarda, bona nit.
Bona tarda, per dir una cosa.
Avui els jugadors han estat prou bé. Una jugada desgraciada i una expulsió bastant injusta ens ha privat dels tres punts, o com a mínim de sumar.
Com a mínim de sumar. Així com l'altre dia la meva queixa més gran cap als jugadors era que no havíem competit, que el ritme de partit, la intensitat amb les que havíem de fer les coses no ho van fer. Avui, en aquest sentit, no puc fer cap retret. No hem fet un partit dolent, però també diria que hem fet un partit molt bo. Una primera part bastant igualada. És veritat que nosaltres hem faltat un palet de precisió en els últims metres per intentar crear alguna ocasió una mica més clara. I ens han tingut una d'un córner, també, que ha tret Alejandro. La segona condiciona tot l'expulsió. L'expulsió, que no sé si és rigorosa o no, però és expulsió. Te quedes amb un jugador menys. És veritat que si a l'àrbitre no li podem dir res. Jo li he dit de tot, però no li podem dir res perquè també a la primera part ells podien haver reclamat un penal i ells creuen que sí que és. Bueno, hem de ser autocrítics. Nosaltres hem de fer les coses millor per poder guanyar.
Era un desplaçament propici per sumar. Jo, els meus càlculs deia que en aquests dos propers partits teníem de fer 4 punts. De moment, com a molt, en podem fer 3 amb aquesta visita de la setmana que ve de l'equip del Prat, un equip també sempre complicat. L'expulsió que dèiem de Barrantes, no solament és l'expulsió, sinó que et quedes sense Barrantes pel proper partit.
És el mateix que hem escofet aquesta setmana. És el mateix que hem escofet aquesta setmana. Bueno, evidentment, t'acaba els partits amb 11. Amb 11 de costa, imagina't amb 10. Imagina't amb 10. Bueno, el que no tingui sortirà un altre. Jo els he dit ara que estiguin tranquils, ¿vale?, que es dediquin a descansar, a alimentar-se bé, i el dimarts en venir amb il·lusions i energies renovades, perquè hem de preparar una altra setmana de dimarts, dijous, divendres i dissabte per poder fer un bon partit, perquè també serà exigent. Bueno, hem de ser conscients de les nostres limitacions i de les nostres fortaleses. I a partir d'aquí, créixer. Anava un partit cap a 0-0, que és una cosa que jo sempre els he dit, que hem intentat mantenir la porteria sobre i crear alguna, i avui, doncs, com dius, té una mica de mala sort, sí que hem tingut en la jugada perquè és desgraciada, perquè hi ha un rebot i entra. Així com vam tenir sort el dia del Valls, que va tocar el pal i a la contra van fer el 2-0, avui l'han tingut en contra. Continua treballant i sabem que això, fàcil, des del primer moment sabem que no seria.
Aleix Marí, que l'has canviat ja perdent 1-0,
sí.
Jo pensava que anaves a fer un canvi més defensiu i a mi m'ha sorprès, perquè ha sortit Abde,
sí.
Un home molt atacant. Què buscaves, aquest canvi home per home, pràcticament?
Clar, Abde té la capacitat de quedar-se en les pilotes, té capacitat de quedar-se en les pilotes i desequilibrar a partir de l'1-1. Llavors, en aquest sentit, bon, intentar connectar, i després, quan ja ens hem quedat amunt, intentar connectar amb els davant, intentar fer alguna passada, no? Bueno, no ha entrat malament, Abde, no ha entrat malament, no ha fet un mal partit. Aleix s'havia entrenat molt bé durant tota la setmana i que entreni molt bé, i a veure, perquè la següent setmana tornarà a ser una línia diferent.
Avui dos homes que no juguen massa minuts habitualment, com és a Marc González i Aleix Marí.
Sí.
Estàs content de la seva actitud avui, de la seva aportació?
Molt content. Aleix havia entrat alguna mica més, però el Marc el tenia una mica abandonat, com a mínim a l'hora de fer les alineacions i donar-li minuts, però ha respost molt bé. Vaig tenir una conversa amb ell ja fa uns quants dies, no?, que jo li veia amb possibilitats, però que havia de canviar una mica la manera d'entrenar, i des d'aquell dia canvia la manera d'entrenar i estava treballant per ser titular. Avui, a més per les circumstàncies, s'ha hagut de posar en el lateral, ¿vale?, que no és potser la millor posició per ell, i ha complert amb escreix. Així que des d'aquí la meva enhorabona cap al Marc, perquè s'ho mereix.
L'havíem vist jugar amb la fundació de lateral, tant de lateral esquerre com de lateral...
Sí, no. Per això he optat per ell i no per un altre jugador, perquè ja sabíem que havia jugat de lateral, però sobretot havia jugat de central. En aquest sentit, bueno, ha fet un partit més que correcte contra un extrem que era molt perillós.
Ivan, gràcies, i pels 3 punts dissabte que ve.
Això volem, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs després d'aquesta derrota i la resta de resultats de la jornada, provisionalment el Vilafranca es queda una posició per sobre del descens, 12è amb 23 punts, a l'espera del que passi en el partit que es disputa aquest dimecres entre Sant Feliuenc i Atlètic Sant Just. L'equip de Sant Feliu, en cas de victòria, podria fins i tot arribar a superar el Vilafranca en la posició dotzena i el deixaria en posicions de descens. De moment això no passa, per tant, ho expliquem a data d'avui. El dissabte a les 4 i 5 de la tarda, nova jornada de competició, partit televisat per la xarxa, duel contra el Prat, duel de retrobaments al municipal, entre d'altres el retorn de David Vilajoana, exentrenador del Degà Penedesenc, actualment a l'equip del Baix Llobregat.
Sort de l'atletisme, amb bons resultats de dues vilafranquines, acabem així.
Correcte, doncs sí, acabem amb la nota positiva i és que últimament, de fet en els últims anys, l'atletisme a casa nostra ens està deixant molt bones notícies i aquest cap de setmana a València es disputava el Campionat d'Espanya de Short Track, el que abans coneixíem com a Indoor. Doncs últimament es posen aquests noms anglesos i ara és Short Track. D'una banda, Xènia Benach, campiona d'Espanya de 60 metres tanques, amb un registre de 8 segons i 10 centèsimes, aconseguia d'aquesta manera no només el títol estatal, també la seva millor marca de la temporada. Xènia Benach, que després d'aquest inici d'any de preparació, doncs en aquesta cita estatal aconseguia penjar-se la medalla d'or. I d'altra banda, en els 1.500 metres, tercera posició per Naima Aitalibu, l'atleta també vilafranquina, que creua la meta en aquesta tercera posició amb un temps de 4 minuts, 18 segons i 88 centèsimes. Per tant, des d'aquí, felicitar-les a totes dues, l'enhorabona i a seguir treballant, perquè la veritat, explicar èxits d'aquest tipus és sempre un plaer.
I una molt bona manera de començar la setmana.
Correcte, sí.
Gràcies, Eric, que vagi bé.
Molt bona setmana, adéu.
Us deixem amb un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 10, i a les 10 i 6 ens retrobem amb tota una llegenda del periodisme, Rosa Maria Calaf.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Feu que les vostres vides siguin meravelloses.